sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Seguim el sempre amb tu a la Cala Ràdio. Avui volem parlar d'un assumpte que habitualment doncs no està això a l'ordre de l'actualitat, encara que d'alguna manera se'n parla i molt dels passos que s'han anat fent al llarg de la democràcia per normalitzar allò que no es va fer durant el franquisme. Parlem doncs de reparació al final jurídica de les víctimes del franquisme. El Parlament aprovava justament la passada setmana, justament dijous de la setmana passada, dia de Sant Pere, una llei de reparació jurídica en la que declarava nuls els judicis sumaríssims franquistes, aquells judicis, sobretot, que es van produir entre el 36 i el 39 en context de Guerra Civil Espanyola, però també després se'n van celebrar i que van enviar a la presó a moltíssimes persones. Persones que van poder sortir-ne després i moltes d'altres que van quedar, malauradament, afusellades pel règim franquista. Avui amb nosaltres ens acompanya un dels fills d'una de les persones del nostre municipi. Sabem que n'hi ha moltes i, per tant, des d'aquí també el nostre reconeixement. Una de les persones que el seu pare va ser a la presó, va ser condemnat per un judici sumaríssim franquista i va poder sortir de la presó i va viure durant molts anys més. Però el record, el llegat i la història, un testimoni que ens apropa a la realitat que es vivia ja fa moltes dècades, és el de Miquel Boquera. Avui amb nosaltres el seu fill Vicent Boquera, conegut per tots. Vicent, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Dijous passat, com dèiem, al Parlament s'aprovava aquesta llei, un dia de Sant Pere, entenc que va seguir-ho.
Sí, primer, allí vaig estar davant de la tele i que no molestés ningú, que no volia perdre'm detall.
Tot i això, hem de dir que aquesta llei tanca una mica com un cercle, podríem dir, en el teu cas, però potser per moltes persones no, perquè hi ha moltes persones que encara no saben on és el seu pare, el seu avi...
Sí. Efectivament, jo sé les penalitats que a casa meva, a causa de les idees polítiques del meu pare, han sofert, però reconec que, pues, entre cometes, tinc la sort que sento estar enterrat el meu pare, i li faig la visita i li deposito unes floretes. Però també penso en aquelles persones, pares o nets, que malauradament no saben ni on està enterrat. I això no és correcte. És a dir, no és correcte. Ja ha passat la guerra i tot això ha d'haver un moment que s'han d'obrir les fosses comunes, no? Uh-huh. I la gent ha de tindre un enterrament digne, és familiar, sí. Jo, en aquest cas, que mon pare li va aprovar, sí, estic molt content perquè el seu juí ha quedat anul·lat.
Recordem el moment en què el Parlament anul·lava els judicis sumaríssims franquistes.
La proposició de reparació jurídica de les víctimes del franquisme ha estat aprovada per 129 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.
Darrere d'aquests aplaudiments hi va haver també, ho deixarem de fons, als Segadors, on hi havia molts familiars, sí, i moltes persones a la grada del Parlament acompanyant els diputats. Que hi hagi unanimitat en el Parlament català és també un pas important, per tant, de què feia falta aquesta normalització. Sí. I això entenc que els familiars ja, avui en dia, o quasi ben general, doncs, de les víctimes del franquisme, doncs això us... entre cometes, us alegra, no?, de que hi hagi aquest reconeixement, sí, de l'art parlamentari.
Exacte. És que el que la gent ha de tenir en compte és que nosaltres volem este reconeixement, però no volem venjança. No l'oblidem. Jo no l'oblidaré mai. Però venjança no vull. Però un reconeixement a aquestes víctimes i a aquestes persones que encara estan en les fosses comunes, crec que al segle que estem no ho tindria que ser. Uh-huh. I perquè ser una democràcia tal com cal, sí, tindrien que obrir les fosses comunes i que tothom estigués enterrat dignament.
Vicent, anem a explicar una mica la història del teu pare, de Miquel Boquera, perquè com succeeix això? Quan passa? Quins motius el porten a que el detinguessin?
Perquè l'acusen de falsedat. Bueno, de falsedat i de veritat potser sí, perquè no, per idees polítiques, per res més. Uh-huh. L'acusen pues, que a casa meva, a casa que era el bar, se reunien allí les forces clandestines de subversió, cosa que no era així, que eren forces legalment constituïdes, mm-hmm. i en fi, ell, perquè l'acusen també per ser un dels fundadors d'Esquerra Republicana aquí al poble, i en fi, i la fiscalia en ella, segons la tinc entès, que li demana pena de mort, però finalment li va sortir a la sentència que reclutament perpètua, cadena perpètua.
Mm-hmm. Tinc aquí davant, doncs, diguem-ne, el full, el resum d'alguna manera. Avui ens has vingut molt documentat, Vicent, amb una carpeta sí. On t'entenc que guardes molts dels records d'aquesta història i després ens expliques alguna de les cartes o alguna de les sensacions, no? I dels companys que tenia el teu pare Miquel Boquera a la presó. Però aquí ja, doncs, bé, a parla del sumaríssim d'urgència. I dicta sentència al Consell de Guerra.
Sí, Consell de Guerra.
És a dir, no un tribunal judicial,
Consell de Guerra. Consell de Guerra, i això va ser
el 3 d'agost del 1939, per tant, d'aquí a...
Sí, 39, però ell va estar empresonat en aquesta època, però el juí sumaríssim, la sentència no va sortir fins al 1942. Uh-huh. Fins al 1942. I la fiscalia, el que passa que el document que de la fiscalia no el trobo, perquè bueno, potser el van destruir o el que sigui, li demanava pena de mort, perquè després va sortir pues, per...
Amb aquesta reclusió perpètua, amb aquesta
reclusió perpètua.
Podríem dir que, clar, en aquella època hi havia doncs, molta gent que venien d'un context de república i per tant era normal que hi vingués així. També gent d'esquerres, en aquest cas, ens deies, doncs, el teu pare el consideraven en aquesta sentència, li deien extremista destacado, per ser d'un partit que justament avui en dia doncs, està en la plena normalitat democràtica.
Mon pare tenia 25 anys a aquella època que li van fer el judici sumaríssim. I allí, pues, un extremista destacado, però també diu afiliado a Esquerra Republicana i fundador de l'organització del partit en el poble de su vecindad. Uh-huh. T'ho dic en castellà perquè així està la sentència.
Sí, així ho marca. Sí. De fet, entenc que aquests tipus de documents, que entenc que això queda guardat a les cases de les persones doncs, que ho van patir, posen de manifest el que passava en aquelles èpoques i el que en molts casos s'ha volgut ocultar durant molts anys.
Molts anys, sí. Jo, per exemple, tenia documentació i he de dir la veritat que jo vaig rebre de meus pares una lliçó magistral. És a dir, el meu pare, jo tenia 17 anys i encara no m'havia explicat res. Jo recordo que era jovenet i estudiava el batxillerat i teníem una assignatura que es deia Espíritu de Formació Nacional, que era qüestió de política i el que el govern volia que deprengués. Tot i que l'aprovaves, t'obligaven a anar a un campament de falatge, com si fos a diem colònies, però llavors tenies que anar. I llavors te donaven la nota de l'assignatura. Aleshores, com que jo, llavors, als 17 anys, jo recordo que abans dels 17 anys, jo recordo que la meva iaia, la sogra de mon pare, pues, en tot cas, dice, Miquel, li tenies de contar al xic lo de la guerra. Dic, Isabel, quan serà més gran? I me vaig fer més gran i mon pare no em va contar res. I clar, al morir mon pare i fer-me responsable jo i ma mare del bar, pues, clar, va arribar un moment que jo vaig veure documents i em vaig sentir molt impotent. Va ser un xoc per mi, als 17 anys, veure tot el que diuen de mon pare, i vaig fer sentar a la cadira de ma mare i vaig dir, mama, senta't aquí i explica'm tot, perquè jo tinc una... parlant malament, perdoneu-me l'expressió, tinc una diarrea mental que no m'aclareix. I ma mare me va anar explicant cosetes.
Clar, d'alguna manera,
una cosa que a mi me va xocar moltíssim, perquè, claro, jo havia fet el batxillerat, meus pares me van fent sacrifici per donar-me uns estudis, i vaig tenir que anar al campament de falange, i vaig tenir que anar vestit de falange. jo me va caure el món damunt com trobo un document, que el tinc aquí, un document que mos prenen la casa, el que és la botiga, perquè la gent m'entengui, el que és la botiga Mirall, mos prenen la casa per posar la falange. Però per nassos, és a dir, per nassos.
Per imposició.
Per imposició. Jo vaig dir, mon pare, com em va dir que veure de falange, si li va revoldre les estripes, li havia pujat la tensió arterial, però al 100%, i calla, no digui res.
També una mica el silenci era el que passava a les èpoques, no?
Clar, la por. La por per les represiales. Perquè la por... A mon pare ja va sortir de la presó i per ser republicà no li donaven feina. Això m'ho ha explicat ma mare.
Perquè quants anys va estar a la presó?
Mon pare, a la presó, jo calculo, oficialment 4 anys. 4 anys, perquè ell va sortir ja provisionalment, si surt la certificat per aquí, t'ho diré exactament perquè no vull equivocar-me de data.
Perquè va haver una primera sortida provisional, d'alguna manera, que ara entenem doncs, que surten...
Ell va sortir condicional.
Condicional,
la condicional. Ell va sortir al desembre del 42. I la definitiva no li van donar fins al 51.
És a dir, 9 anys més tard.
Sí, 9 anys més tard. I a part de donar al 51, tots aquests anys i a posteriori, a la matinada... la Guàrdia Civil trucava per la porta a casa, per la porta, ja teníem el bar llavors obert i teníem tancat, però picaven a la matinada a les 3 o les 4 del matí. Miguel Boquer al Llambric, i mon pare tenia que contestar presente, perquè sapies que mon pare estava allí.
Que no s'havia fugat, que no
s'havia fugat, que no havia marxat i que no estava en una altra reunió clandestina. M'entens? I això... cou una mica quan un jove de 17 anys ho troba i troba falta a son pare, que son pare s'ha mort molt jove perquè mon pare va morir als 50 anys, 51, perdó. Jo només tenia 17, a mi em va caure el món damunt. A partir d'allí la meva vida va canviar completament, va canviar moltíssim.
La percepció de les coses canvia quan entenc que de jove no ets conscient del que passa.
I vaig anar comprenent coses i jo vaig rebre tant de mon pare com de ma mare una lliçó magistral. És a dir, la lliçó és que jo no vull oblidar, però tampoc vull revanja. Jo el que vull i parlo amb els meus fills i parlo en joventut, faig, això no s'ha de repetir. La meva llibertat comença i acaba quan comença la teua. Ens hem de respectar, cada un té una opinió i hem de viure en pau i en tranquil·litat. Però per idees polítiques, matar una persona, no.
En el teu pare, en el teu cas, doncs va tindre aquesta condemna a cadena perpètua, finalment va poder sortir o va rebre finalment la definitiva al 51, però hi ha altres persones que no van tindre la mateixa sort. De fet, un company seu de presó, el teu pare va estar a diverses presons, a Tortosa, després a Tarragona i finalment a la Model de Barcelona, que justament també ara està tancada ja, l'han tancat. Sí.
La sort, l'alegria. Una botelleta de cava vaig
aixecar. És una presó amb molta història.
No em convé el cava, però vaig dir un dia no passarà res.
Mullar els llavis no passa res. Però en canvi, per exemple, un company de celda del teu pare no va tindre la mateixa sort.
Jo t'explico una mica molt breument perquè és un dels documents que guardo molt de record i mos donen, perquè el meu pare ja era mort, evidentment. Te parlo de fa molt temps. Jo era casat, recent casat, crec. Un dia piquen a la porta, obric, era una senyora ja bastant gran, de negre, i detrás dues persones que van resultar els seus fills, o els dels seus fills. I el que me pregunta si jo era el fill de Miquel Boquer Llambric. Sí, senyora. Al dir-li sí, senyora, veig que m'abraça, però es que fins a plorar. A veure, que m'estic molt llorant.
Perquè recordem moments que són
importants. Llavors, aquesta senyora es va posar a plorar, la vaig fer passar a casa. Dic, senyora, què li passa? Tranquil·liseu-se. Quan se va tranquil·litzar una mica, obri el seu monedero tremolant i em trau una carta que en seguida vaig conèixer que era la caligrafia del meu pare. Dic, aquesta carta que la grafia és del meu pare, perquè es reconeix.
Sí, la lletra en este cas sempre se reconeix.
Diu, sí, jo vaig prometre que tan pront podria, perquè he passat moltes penalitats, tan pront podria, el primer que faria és anar a la Mella de Mar i donar una abraçada a la única persona que es va dignar a dir-me què li havia passat al meu home. I efectivament, I a la carta dic, senyora, vostè la guardareu com una relíquia, no la demano. Diu, no, això ha de morir en mi. Dic, però me permet que jo surti a fer una fotocòpia, me guardi fotocòpia? Sí, jo tinc una fotocòpia de la carta esta. A la carta mon pare li explica que a la matinada van anar a buscar el seu company i com que ja sabien el que passava, mon pare li explica que es van abraçar, se van despedir i que ell va rebre l'encàrrec del seu home que es posés en contacte amb ells i que digués que els últims moments era per ella i per els seus fills.
I entenem que això són d'aquestes històries que s'han repetit desgraciadament i s'han multiplicat amb persones que ara són persones anònimes i que també és feina nostra donar-los i veu i donar-los testimoni a uns fets que van passar fa molts anys i que, per desgràcia, fins fa una setmana i per un sí. Parlament autonòmic de Catalunya es van declarar nuls aquests judicis sumaríssims, judicis franquistes, que per ideologies, perquè per ideologies al final era en què condemnaven. Hi ha casos més populars, gent de menys, i avui nosaltres hem volgut portar un testimoni a l'estudi per almenys homenatjar a tots els que van patir aquest tipus de judicis, tenint en compte que, clar, el context era el que era.
Eren molts. És a dir, van fusillar companys, que era el president de la Generalitat, però van haver molts de companys, per desgràcia. Uh-huh. A Catalunya va haver molts de companys. I el que jo també he retret més al franquisme és que t'han obligat a la Iglesia Catòlica a anar a missa, perquè si jo anava a missa de jovenet, si no anaves a missa te castigaven. Llavors jo el que no comprenc que no hagués un perdó, tot i que eren les tropes sublevades eren ells, uh-huh. Perquè mon pare estava dins de la legitimitat. Mon pare estava dins de la legitimitat, que era un pou, estava defensant un govern legalment constituït. Uh-huh. Eren ells que van donar el cop d'estat. Llavors, el que jo retrac més és que se valguessin del nazisme, de la Gestapo, per agafar els exiliats de França, sobretot els exiliats de França, portar-los a Montjuïc, lo juí sumadíssimo, dos tiros, i estàs liquidat. I això, no.
De fet, també exiliades moltíssimes persones a l'estranger per aquest franquisme. Per tant, les víctimes no només són les persones que van acabar fusellades, és tot el dolor que això acaba reparant, perquè al final, sens dubte, és complicat aquella gent que no sap on és el seu familiar, i això encara és més complicat.
Això encara ara, doncs, a casa jo encara tinc pena per això. Tinc pena de veure, perquè jo tinc la gran sort, entre cometes, de que s'ha enterrat mon pare, i vaig. Però jo penso en aquell fill, aquella dona, que ara l'altre dia va sortir la notícia que una dona va aconseguir que el seu pare s'enterrés dignament. Uh-huh. I gràcies a una jutgessa argentina, el cementeri d'Almudena, que és Madrid, va posar una multitud aplaudint a aquesta senyora molt emocionada, lluint un ramet amb els colors de la República, saludant al públic. És emocionant. És a dir, això només ho pot passar, ho pot reconèixer o comprendre la persona que directament ho ha posat.
Entenc, Vicent, que també, ja per acabar, les noves generacions que venen a partir d'ara, és a dir, els que són ja tercera o quarta fila de les persones que van patir la repressió franquista, no han d'oblidar i han de seguir els passos que deixen ara la segona o tercera generació en la, això que es diu, llei de memòria històrica, normalitzar una situació que, per desgràcia, ja s'hauria d'haver normalitzat o hauria d'estar acabant la normalització i no començant, com el que està passant.
Exacte, ara, no? Sí. Jo me torno a repetir, però és que és el que he fet i és el que penso continuar fent. Jo, sempre que surt la conversa a casa, a Morfellos li dic, no és venjança. No és venjança, però les joventuts d'avui en dia hem de procurar viure en llibertat, respectar-nos uns als altres, però no per idees polítiques tindré que matar la gent, jutjar d'aquesta manera, i no, jo pues, no ho comprenc. Llavors, jo també voldria subratllar pues, que dins de la tristesa i de tot això, jo ja part de documentació ja tenia, però això li contava amb uns fills lo que, però un dia que era estava a prop del meu cumpleanys, el meu aniversari, el meu fill segon, Dani, diu, pare, enguany el teu regalo de cumpleanys ve per correu. Jo dic, per correu? Diu, si no te'n podries, que ho seràs. I efectivament, un dia rep a nom d'ell una carta de l'Arxiu Nacional de Catalunya, però com que anava a nom d'ell, no vaig obrir. Va vindre Dani després de treballar, li dono la carta i diu, no, obri aquesta carta, això és per a tu. I la sorpresa meva és que el meu fill va anar, sense saber-ho jo, a l'Arxiu Nacional de Catalunya, pagant les taxes i les fotocopis i els se va gastar els seus calés, i em va portar tot l'expedient del model de la empresa model que estava amb un pare, els informes, tot el seu expedient. I aquí també el porto, és a dir...
Ho tens ben aguardat, això?
Ah, sí. Això, de fet... Mon fill ho guardaran, perquè mon fill i els conec els guardaran, però vaig dir que dic, si no voleu guardar, això m'ho ha de posar quan m'enterriésseu a l'ataúd meua. Perquè en coses que sí, són meues i mon pare i ma mare només me tenen a mi per defensar-los.
Vicent, per això em dedica la Generalitat us va homenatjar, tant sí. a l'altres com a molta més gent, tinc, ara fa un parell o tres d'anys,
sí,
no?
Sí, jo tinc, també em van enviar i també ho porto, em van homenatjar quan per la llei de la memòria històrica i em van enviar el reconeixement, sense demanar-ho jo, m'ho van enviar perquè es comprèn que van rebre, pues, tenien documentació o ells als arxius tenien més accés a llavors. Llavors ja van ser oberts els arxius i llavors aquí m'hi van enviar. Però bueno...
Són històries, un dels testimonis, el de Miquel Boquera Llambric, que avui en veu de son fill Vicent Boquera, alcalde, que ens ha volgut acompanyar al Sempre amb tu, tenint en compte que la setmana passada per Sant Pere dijous s'aprovava aquesta llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme al Parlament per unanimitat, que això és de celebrar ja, però també és de celebrar que a poc aquesta normalitat que hauria d'haver es pugui reconèixer i que al final també doncs, que allò que van patir tantíssimes i tantíssimes persones sigui declarat nul, sigui declarat il·legal i d'alguna manera, tot i que ho van passar, això trau una espineta.
És que saps que sí, no pots fer res més perquè pobres ja no poden veure-ho, desgraciadament no poden veure-ho. Però veus que almenys s'ha fet alguna cosa per
justícia.
Per justícia, s'ha fet justícia, perquè no és el fet ja d'una guerra, és que a posteriori, per exemple, mon pare, ni li donaven feina, ni li deixaven obrir el bar, i llavors de què tenia que mantindre? Si li dones la llibertat provisional de cada mantindre a casa seva. De què? I jo, pues, gràcies a un veí, que mon pare va tindre la primera feina, i vull anomenar-lo per veí. Tots coneixem el que és la casa petit. Els que saben antic, els joves avui dia no sabeu que la botiga dona dos carrers. La part de davant era la botiga, però la part de darrere era la fusteria. I com que hem tingut sempre molt bona relació, ens han estimat sempre molt, el senyor Pepe, a la seva dona, li va dir, el que fan a Micalet no és justícia, no és de justícia, li hem de donar feina. Va ser la primera persona que li va donar feina defensant i posar-se en risc, perquè llavors era republicà. I una altra cosa per acabar que voldria aquí dir-te és una cosa que m'ha contat ma mare, que com un pare va sortir en llibertat provisional, també va ser un desafiament a les autoritats, perquè segons ma mare l'estació estava plena de gent, volien besar mon pare, volien aplaudir-lo, i de l'estació a casa, que no canvia l'itinerari, va estar 2 hores per arribar a casa, que l'esperava la família. I jo, pues, mon pare per això potser tenia aquest amor que a mi m'ha contagiat tant per la gent del poble i com el poble, perquè era una persona molt, molt, molt estimada. Ojalà jo me semblés molt més, no em semblo gaire, però intento.
Vicent, moltíssimes gràcies, salut, ànims i força.
Moltes gràcies.